El Vida entre llibres radiofònics són aquestes trobades setmanals que ens regala la Laia Sentís, al Penedès Gama Extra d'estiu. Laia, bon dia.
Bon dia.
Tens una cita per nosaltres?
Comencem, sí.
Vinga.
Tot canviava constantment, inexorable, com una llançadora que va i torna en un punt familiar, però que no és ben bé el mateix.
És una imatge potent, aquesta llançadora.
Ho és, sí. I Natàlia Cerezo té aquestes cites. Ara us les aniré situant en els seus dos llibres, però avui us porto aquesta autora en concret, que es diu Natàlia Cerezo. Ella té 36 anys i és del Vallès. Una setmana més, una autora jove del país, no?, catalana. Ella doncs viu aquí a la comarca del Vallès i és jove. Ella diu que viu amb un jardiner que la cuida, que entenc que és el seu company, i uns gats.
Quina expressió tan bonica.
Sí.
Un jardiner que et cuida.
Fa molta gràcia perquè entre un llibre i l'altre, que ara us parlaré dels seus dos llibres, doncs canvia una mica el que dibuixa la seva biografia, no? Perquè diu, ara viu tranquil·la amb els seus llibres una gata ferotge i preciosa i un jardiner que prepara molt bon cafè. No ben bé diu que la cuida, però ja, bueno, no, ja
ho intuïm,
com resumit així, en el segon, que és uns anys més tard, diu, ara viu amb els seus llibres quatre gats no gaire ferotges i un jardiner que prepara molt bon cafè. O sigui, entre un llibre i l'altre, el jardiner es manté en la seva vida i els gats canvien, no? D'un a quatre i de ferotges a no tant.
Augmenten i canvia el tarannà.
És una autora també que no fa gran gala de qui és, que
la clar, no explica moltes coses, no. Oi, d'aquesta manera?
No, també és, bueno, l'ha fet com molt llimada, no? Està bé també que vulgui preservar-se. Ella no és anònima, però
certa intimitat,
sí,
no?
Sí, exacte.
I tant, i tant.
I molt paulatinament, no?, que es vulgui fer el salt. Natàlia Cerezo, com deia, ha escrit dos llibres, tots dos estan editats per Rata Books. Rata Books és una editorial relativament nova que està encapçalada per Iolanda Bataller. Iolanda Bataller també és escriptora i en el món literari doncs té un paper important. Ara no recordo ben bé quin ha sigut el seu càrrec, però en l'Institut de les Lletres Catalanes ha tingut un paper rellevant i ha fet el salt amb aquesta nova editorial, amb títols i amb autors nous i també d'altres que reedita, però una col·lecció molt cuidada, eh? Sílvia, tu pots veure que els tinc aquí davant, els llibres, doncs
sí.
Tots tenen uns colors molt bonics, amb uns tons no molt clàssics i, bueno, l'edició és cuidada i també per dins es pot veure.
Si no recordo malament, el David Montiagudo ha publicat amb Rata Books, oi?
Sí, i tant, tota la raó, sí. I les imatges són boniques i, sí, ja està molt, molt cuidat i ell també hi ha publicat, és
sí,
cert.
Sí, sí, i me n'ha parlat meravelles d'aquesta editora.
Sí.
Recordo l'última entrevista que explicava que havia vingut expressament a Vilafranca, que havien passat una tarda junts, que l'havia convidat a dinar, que vol conèixer bé els seus autors i que tenien una relació especial.
Fa molt de context, sí. Que bonic que també hi ha un vincle nou, no?
Sí.
Doncs mireu, el 2018 la Natàlia Cerezo va escriure aquest recull de relats que es diu A les ciutats amagades i ara ha tornat a sortir a la fama amb una novel·la, aquest cas, del 2021. És molt recent, que es diu I van passar tants anys. Ella és una autora que penso que cuida molt tot el que escriu, que a més és jove però que té molt de camp per córrer i molt de context també en tot el que fa, és a dir, que hi posa molt d'èmfasi i que es treballa molt tot el que publica. I té unes referents que reivindica sovint, que són doncs Sylvia Plath, Virginia Woolf o Alice Munro en el tema de les novel·les, i ho veus perquè per com escriu, potser no és amb tanta densitat com aquestes autores que deia, però sí que cuida molt doncs tot el llenguatge i tota la part narrativa. El primer llibre, que és A les ciutats amagades, us deia que són 15 relats, està bé perquè porto o relats o una novel·la, que hi hagi gustos per tot. Que
a vegades, pots triar, sí.
Sí, a l'estiu hi ha gent que li agrada més llegir coses curtes. En aquest cas, doncs, són 15 relats on ella parla de vides ordinàries, que no tenen enllaç entre elles, cada relat és independent, però ho fa com reivindicant aquestes vides amb elegància, però també amb senzillesa. Són vides molt normals, que t'identifiques molt amb el que vas llegint, i tots són instants d'intimitat de persones concretes, persones corrents, eh? Però aquests relats, doncs, també fan una bona combinació perquè alguns et transporten al mar, alguns et transporten a aquestes ciutats amagades que l'autora ha viatjat i que et narra i et situa, i alguns altres relats et transporten més al bosc. En concret, a un càmping on ella estiuejava, aquí a 46 minuts de... Ella ho explica, eh? De Sant Llorenç d'Hortons, que és el poble també una mica que fa que aquest llibre neixi.
Ah, sí?
Sí.
Una altra connexió penedesenca.
Sí, una altra connexió, tot i que no, aquest llibre de les ciutats amagades al final diu: aquest llibre es va imprimir a l'agost del 2018 a Sant Llorenç d'Hortons, un lloc on no hi ha cap càmping, no, que això fa al·lusió al fet que en alguns contes sí que parla del càmping on ella anava. Diu: sí que hi ha un càmping, però a 84 quilòmetres, si ja us deia 40 minuts, a Gualba, on l'autora va passar molts estius quan era una nena. Bueno, situa aquests pobles com per enmarcar els seus relats i realment ho vas trobant i ho vas llegint. I d'altra banda, aquesta novel·la d'ara del 2021, i van passar tants anys. Aquesta novel·la té molt potencial propi, penso, perquè és una novel·la que potser d'entrada no hi empatitzaries, però té molta personalitat, la novel·la en si, la història, i ella situa quatre escenes en aquesta novel·la en què narra les tragèdies que es van viure el 1962 al Vallès Oriental, en què va ploure moltíssim i va haver moltes riuades en aquesta zona concreta. Us deia que ella era del Vallès, doncs ho situa allà. Llavors agafa una protagonista, que és la Caterina, que té molts punts de la seva àvia i reflexa molt la vida de la seva àvia, i ens porta a tota aquesta generació d'avis i àvies que nosaltres segurament no hem viscut en primera persona, però sí que hem viscut de prop si escoltem les històries dels nostres avis i àvies, i parla, doncs, això, de la vida, de les vides que viuen aquestes persones, de quines relacions teixeixen i el tipus de relacions, no? Per exemple, a les relacions de parella, la maternitat, no? Que al final només és una conseqüència de la relació de parella, moltes vegades, i no un desig, i també de les realitats que pateixen, a nivell laboral i així. Una dona, doncs, Caterina, de classe obrera, que treballa en una fàbrica tèxtil i que, doncs, vas veient, doncs, des de que és jove fins que es va fent gran, i entre mi doncs això, la relació de parella, la maternitat, una mica per entorn social, no, que no se la planteja, però la troba, i fa com una reflexió bona entorn a tot això, a aquests anys 70, que nosaltres, no, jo personalment no hi era, però algun, tot i que és una història allunyada de la dels meus avis, m'hi recorda coses concretes, no?
I tots ens venen a la memòria, sí, segurament, aquestes imatges en blanc i negre d'aquests aiguats, aquestes rieres desbordades, del mal que va fer...
i que també en parla, no?, i que també ho vol tornar com a recuperar perquè van marcar la vida de molta gent, no?, que dius que va fer mal. Tota aquesta part de vida, de vida dels nostres avis i àvies, d'aquest tipus de vida que tenien, però des d'un punt d'aquesta protagonista, que és potent, que es resigna a tot això, per tant va vivint, que afronta pèrdues, que afronta situacions que la fan més forta, però, bueno, doncs entre totes aquestes emocions, aquesta Caterina va fent vida. I això una mica és el que parla aquesta novel·la, que, com us deia, potser la novel·la en si no té un argument molt punyent, però sí que doncs, els personatges estan superben definits, pots empatitzar amb ells, poden recordar-te algú, està bé situar-te una època enrere, no?, i llegir què passava i com funcionava tot per adonar-te també de com nosaltres vivim, a diferència de fa, doncs, això, 50 anys, que al final no són tants, i com tots aquests personatges afrontaven el que anava venint. Penso que aquesta escriptora, tant en els relats com en el llibre en si, fa una recreació molt bona dels personatges perquè no els descriu excessivament, però te'ls situa molt ben situats, i també doncs, els ritmes de vida que tenen, les seves rutines i totes les realitats. Ella mateixa diu que aquest llibre de I van passar tants anys l'ha escrit inspirada en La plaça del Diamant.
Ah, sí? Rodoreda.
Sí, Rodoreda, exacte. I és cert, perquè aquesta Caterina té com uns punts de la Colometa, una mica, no? Aquella època, les imatges en blanc i negre que et venen quan ho llegeixes, la resignació, no? I el anar vivint, qüestionant-te certes coses però resignant-te a elles. Una mica és veritat que hi pots trobar un símil.
M'agrada que, igual que ens recomanaves la setmana passada, són autores joves, catalanes, que situen les seves novel·les a casa nostra i que, per tant, ajuden a construir aquest imaginari col·lectiu que no cal que ens transporti al nord d'Europa o als Estats Units, com fan tantes i tantes novel·les o lectures, no?
Sí, no sé si és una aposta conscient, però és veritat que moltes escriptores joves estan fent aquesta aposta, no?, de tornar a recuperar els nostres paisatges i les nostres històries, no?, del país i posar-les al centre de les seves novel·les. I, com dius, és interessant que en aquest cas doncs, no marxin lluny i ho arrelin aquí al territori. En aquest cas d'aquest llibre, si t'agrada l'autora i en llegeixes algun article, ho veus que ho vincula amb les riuades i així. Però si a nivell històric no les tens molt presents, et costa d'enllaçar. Però després, no, en voler investigar la noia, he vist doncs, tots aquests punts de connexió i que ella hi fa aquesta aposta per recuperar uns fets que van ser tràgics en aquest cas per la seva àvia i que així els plasma. I és interessant per recuperar una mica la memòria, no, històrica o també l'entorn natural i com ha anat esdevenint en el temps.
Recomanes començar pels relats o per la novel·la en l'ordre que ella va anar construint?
Segurament, si no hagués llegit els relats, no hagués anat a buscar la seva nova novetat, que només veure que havia estat, no, que sortia aquesta segona novel·la d'aquesta autora, vaig voler-ne anar encarregada de seguida, perquè a la llibreria ni hi era, vull dir que la vam haver
d'encarregar. No havia arribat.
No, però és dues maneres de veure-ho, no? Com que no van enllaçats, pots llegir un primer que l'altre o viceversa. El que sí que m'agrada és això, que en un cas doncs, porta un relat i en l'altre cas una novel·la. Hi ha gent que no li agrada llegir relats, hi ha gent que li agrada més llegir novel·les, o al revés, a l'estiu a vegades va bé llegir relats sueltos, no? Perquè doncs, aquest me'l llegeixo mentre faig això, l'altre, i no una història enllaçada que si perds el fil
requereix més atenció.
Sí, exacte.
Sovint.
Però els dos els recomano. Crec que la noia en si és una noia que, no, aquesta escriptora Natàlia Cerezo, que es farà un lloc a la literatura del país, que potser no és tan, no està tan de moda doncs, com Irene Solà, no, que en parlàvem també fa un temps, però tindrà el seu espai. Aquesta editorial també nova, però amb potència, li ha fet un lloc i crec que és important tenir-la present.
Apunteu-vos bé, Natàlia Cerezo, amb aquest primer llibre de relats, Les ciutats amagades, i aquesta novel·la del 21 d'aquest any, i van passar tants anys, publicades per Rata Books. És la ressenya, la proposta que ens fa avui la Laia Sentís. Gràcies i ens retrobem ben aviat. Fins ara.
Fins ara.